Xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Membres dels forestals s'han endut de la platja de les Barques un dofí que havia aparegut mort ahir a la tarda vespre. Se'n desconeixen les causes de la seva mort. S'ha traslladat a Barcelona, on se li practicarà l'autòpsia. És el tema d'obertura que comentem en aquest butlletí, tema que ens afecta en l'àmbit local i que ampliarem degudament d'aquí a just una hora en l'informatiu central de cada tarda a Ràdio L'Escala. A banda d'aquest, hi ha altres aspectes que ens afecten en l'actualitat local. Els Consells Comarcals de l'Alt i el Baix Empordà sumen esforços per potenciar els valors que els uneixen. El resultat n'és la campanya Jo Soc a Empordà, iniciativa molt ben valorada des de l'Escala. També comentem en aquest informatiu d'avui com manquen tan sols 2 dies per al gran recapte d'aliments. L'àrea de serveis socials coordina un equip de desenes de voluntaris que recolliran aliments en els 8 supermercats de l'Escala. Aquest any es fa molt d'incís en el cacau, els olis i llaunes de conserva. L'equip de tenis de taula del CER L'Escala ja ha sortit de la zona de descens a la superdivisió masculina després d'haver empatat a 3 a Burgos. És la primera vegada que l'equip escalenc surt de la zona vermella. El pròxim rival serà el Leganés, un rival directe que debuta aquest any a la categoria i que visitarà la sala polivalent dissabte, aquest dissabte vinent. A l'agenda d'activitats, Bibliocontes, divendres a la biblioteca, tercera conferència del cicle dedicat a Víctor Català, dissabte la ruta Víctor Català dins el cicle o dins el festival Som Cultura, un acte de la Fundació Víctor Mora de Víctor a Víctor, dedicat a Víctor Català, i presentació del llibre Banderes dels Altres, de Josep Navarro i Santa Eulàlia. Avui han arribat núvols prims, tot entelant el cel. Demà, ambient no tan fred, ens comenta Sergi Corral en l'apartat de la meteorologia. Ara us deixem amb la segona hora del Far. Avui recuperem normalitat després de la sortida d'ahir, en aquesta segona hora. En aquesta segona hora connectem amb València, amb trucada a Àgueda Victòria. En aquesta segona hora, interactiu, entrevista sobre les Balears, la defensa de l'arxipèlag en el Mediterrani del segle XVI, amb el Premi de Recerca Ricard i Giral del Museu Marítim de les Balears, el senyor Andreu Seguí Beltran. A l'interactiu també, o després de l'interactiu, paraules exclusives amb Jordi Piqué, avui per olí i de jocs tradicionals. I per arrodonir aquesta hora, el preu del peix sabrem com ha anat a la subhasta a la confraria de Vilanova i la Geltrú. El punt de les 6, l'actualitat local, i després el GAC Garotos. El punt de les 7, l'actualitat nacional. Next vespre, amb l'Ali Giné i Montse Manent i Juanjo López al control tècnic. A partir de les 8, els musicals, que dimecres són el Sound System i Chelsea Hotel. A partir de les 11, de la nit, les reemissions per aquest ordre del més calent a l'Aigüera, l'informatiu i també l'espai Alcaldia. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Una estona, un jutjat de Madrid acaba de fallar en favor d'una passatgera que viatjant amb Ryanair, que viatjant amb Ryanair, la companyia voler cobrar-li 20 euros de suplement pel fet d'anar amb dues maletes. Portava la maleta petiteta, aquella que cap al compartiment que portem tots a sobre el cap, i portava una bossa de mà que hi cabia perfectament sota del seient. Però, com que Ryanair havia anunciat que no es podia viatjar amb dos equipatges, doncs va decidir que bossa més maleta són dos i, per tant, 20 euros de suplement. La viatgera ho va portar al jutjat i acaba de fallar la justícia en favor d'aquesta viatgera i, per tant, anul·la aquest suplement de la companyia aèrea. Per tant, aquells que viatgeu amb aquesta companyia, que sapigueu que a partir d'allà, i és ferma, no es pot recórrer, no us poden cobrar cap tipus de suplement per anar amb dues bosses de mà. La mala notícia és que segur que se n'inventen una altra per acabar cobrant-nos algun suplement. Així comencem aquesta segona hora de programa. Com sempre, i quan és dimecres, ens anem cap al País Valencià.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Vinga, ens anem cap al País Valencià per saludar a una bona amiga, la Agueda Vitoria. Agueda, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona vesprada.
Com estem? Hem arribat a port ja? O... Sí, no?
Sí, hem arribat, sí. Hem arribat i tenim cobertura.
Això és bo. Escolta'm una cosa. Per cert, la setmana vinent, per aquí teniu un fòrum de gastronomia important, no?
Sí, i d'això és precisament del que volia parlar-vos, del DNA Fòrum, que es durà a terme els dies 25, 26 i 27 de novembre a Dénia, i en el que es parlarà, entre moltes altres coses, de la mar. Perquè les jornades són unes jornades gastronòmiques que els anys anteriors donaven molt més pes al paper dels cuiners, però que este any s'han centrat moltíssim en el territori, en la sostenibilitat i en les persones productores dels aliments que després es cuinen. I la mar, clara, hi té un paper important, entre altres coses, perquè el fòrum tindrà lloc a Dénia, que és una de les cofraries més importants de la província d'Alacant. I per a promocionar, diguem, les diferents taules i els diferents temes que van a tractar-se en aquest fòrum gastronòmic, que comptarà amb la presència de tot, des de cuiners, periodistes especialitzats en gastronomia, agricultors, pescadors i demés, han fet com xicotetes peces de vídeo parlant del tema que ocupa ja, sobre l'arròs, sobre la ramaderia a la comarca de la Marina Alta, i ahir van presentar la que està dedicada a la part de la mar, que ha sigut molt més que un vídeo. I això és el que volia contar-vos.
I per què ha sigut molt més que un vídeo?
Bé, perquè el vídeo l'han fet conjuntament des del Dénia Fòrum amb la Cofraria de Pescadors de Dénia, que l'any passat van extraure 6.000 quilos de la mar amb barques d'arrossegament. I què és el que han fet? Han volgut mostrar a la gent, més enllà del vídeo, què és el que passa amb aquest plàstic. Aleshores, van fer que el plàstic, que unes caixes plenes de plàstic, feren el mateix camí que fa el peix. I van passar per la cinta de la llonja durant la subhasta, per a sorpresa de la gent que estava allí mirant i també dels compradors, i al dia següent aquest plàstic estava exposat en caixes en una pescateria com si fos un producte més.
Per tant, a través de la imatge, explicar i mostrar a la gent el que hi ha al fons del mar i sensibilitzar-los.
Sí. De fet, si voleu veure el vídeo es diu Plàstic Fresquet, o sigui que el podeu buscar. I per cert, he de dir també que tot aquest plàstic, com tot el que s'arreplega a altres cofradies valencianes, després acaba reciclant-se dins del projecte Upcycling d'Oceans, d'Ecoalp i Ecoembes, que després transformen aquest plàstic en fibres per a la fabricació de roba.
Ah, molt bé.
O sigui, que no es queda ahí.
Escolta, molt bona proposta i molt bona iniciativa aquesta de mostrar a través del vídeo això i sobretot el que hi ha al darrere i ens permet explicar, no?, el que es fa amb el plàstic, tota aquesta feina que hi ha d'economia circular, no?, de recollir-lo i tornar-li a donar una segona vida i bé, prendre consciència de l'entorn que tenim al nostre país i que no és per ser gaire optimistes, la veritat.
Sí, però també hi ha que pensar una cosa. Fins a quin punt aquesta imatge que estem donant, no?, del mar com un lloc contaminat, ple de plàstics i de més, no acaba influint després negativament en la percepció que tenim del mar com un lloc on es produeixen aliments sants.
Ja.
És una cosa que jo li pego moltes voltes i que llance la reflexió. Està molt bé i està bé, sobretot, no només la tasca que fan els pescadors arreplegant els plàstics, sinó sobretot visibilitzar-la i insistir en que la fan sense cap tipus de remuneració. Mm. Això és important, però també parem-nos a pensar en el moment en el que estem, com davalla el consum de peix per part de la gent. No afecta també d'alguna manera el que mostrem aquesta imatge? És només una reflexió que faig en veu alta. I sí, volia aprofitar, ja que estic de reflexions i que estava parlant del Denia Forum, que hi ha una taula redona, com vos he dit abans, dedicada a pesca, que serà el dimarts, dia 26,
sí,
on tindrem presència catalana, per cert, participarà bé Mirel Àngel Cibera, que és biòleg, Joan Baptiste Company, que és cap del Departament de Recursos Marins Renovables de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, José Antonio Sepulcre, que és el president de la Cofradia de Pescadors de Denia, un parell de cuiners, també participaré jo, i volia fer esta xicoteta reflexió per acabar. El subtítol de la taula,
sí,
és «Tindrem suficients productes pesquers els pròxims anys?» I bé, com que ho diré allí perquè jo també participe, aprofito i ho dic ja ara també, estem parlant molt, molt de sostenibilitat, estem parlant tot el temps de peix, sí, del peix com a recurs, i se'ns està oblidant que hi ha altra urgència, que és parlar de l'altre recurs, que és el recurs humà.
Mm.
Jo no tinc cap dubte de que anem a tindre suficient peix els pròxims anys, però sí que comencé a dubtar que tinguem gent per extraure-lo.
Escolta'm, em quedo amb aquestes dues reflexions, les dues, i les treballem. Ja sabràs com. Ja t'ho faré saber, Àgueda. Dimarts vinent trobaré la manera d'escoltar-te. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Vinga, moltes gràcies. Adéu, bona vesprada.
Igualment, bona vesprada. I després d'aquestes reflexions de la Gaia de Vitòria, volem parlar d'història. De fet, volem parlar d'història, d'investigacions, de premis, de reconeixements. Dins del 20è Premi de Recerca Ricard i Giral, s'ha reconegut el treball d'investigació Balears frente al Corso, la defensa de l'arxipèlag Balear en el Mediterrani del 1480 al 1580. Un treball d'investigació històrica feta pel professor de la Universitat de les Illes Balears i de la Universitat Politècnica, perdó, de la Universitat Pompeu Fabra, el professor Andreu Seguí. Volem conèixer més sobre com es van defensar les Balears, quin paper hi van jugar, la diferència entre un pirata i un cors, i sobretot tenir una idea del que és, al cap i a la fi, el nostre passat més proper, la nostra història. És per això que és un plaer a aquesta hora de la tarda viatjar fins a les Illes, fins a Ses Illes, i saludar el professor Seguí. Andreu, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bones tardes.
I moltíssimes felicitats per aquest reconeixement.
Gràcies, jo estic molt content. De fet, va ser tota una sorpresa.
De fet, és un treball que, més que un treball d'anàlisi, és un treball d'investigació. Com tu expliques en alguns articles, inclòs aquest mateix que ha estat reconegut pel Museu Marítim i per la Fundació Ramon Muntaner, és una feina de recerca històrica d'un episodi poc escrit, poc investigat, relativament poc conegut.
Bé, realment escrit sobre corsarisme hi ha molt. A Catalunya hi ha moltes publicacions, a València també, a Balears. El problema és que se continua plantejant el tema en base a les cròniques locals. I una vegada se mira la documentació, sobre el segle XVI en aquest cas, se pot arribar a altres conclusions o altres termes d'anàlisi.
Entre altres coses, perquè dona la sensació, i això és una de les qüestions que jo crec que volia preguntar-te i crec que val la pena conèixer, tota la l'atac corsari o tot l'episodi cors que es dona a la Mediterrània es pot interpretar des del punt de vista d'atacs, entre cometes, pirates, que no ho eren, o bé una guerra encoberta.
Precisament, El que diferencia parlar de pirates o corsaris és que hi ha una situació de guerra que pot donar-se amb una doble enemistat en el cas de guerres contra, per exemple, l'Imperi Otomà. Per una part, una enemistat religiosa, que és la que justifica la guerra corsària entre cristians i musulmans, i després una guerra de tipus diplomàtic, que seria la que justificaria més un conflicte, per exemple, entre la monarquia hispànica i França.
Situem, contextualitzem una mica el moment. Ja estem parlant de l'època de l'Imperi Otomà, per tant, una forta presència musulmana a la Mediterrània, i per l'altra banda, bé, a l'estat espanyol hi havia els catòlics, vull dir que en aquest sentit era una guerra no només de fronteres, sinó també de religions.
Sí, és un enfrontament pel domini de la Mediterrània que s'ha estudiat moltes vegades en clau religiosa. Però l'estudi que vaig presentar jo s'emmarca entre 1480 i 1580, dues dates que coincideixen, en el primer cas, en el moment de la formació dels dos imperis. Per una banda, la Mediterrània Oriental, l'Imperi Otomà es consolida després de la conquesta d'Istanbul i s'estén cap a altres zones, arribant fins i tot a Itàlia, però també començant la conquesta d'Egipte i de l'illa de Rodes. I a l'altre extrem de la mà interior, la monarquia hispànica, que arrel de l'enllaç matrimonial dels reis catòlics i de la conquesta de Granada, comença a articular-se en el que avui en dia, salvant totes les distàncies, coneixem com a estat espanyol o Espanya.
El primer que també cal diferenciar, i tu també ho referencies, és un cors d'un pirata, que no és ben bé el mateix.
No. Pirateria i cors són dues formes de depredació marítima. La diferència entre les quals és que el cors té un caràcter reglamentat. Per esdevenir corsari i dedicar-se al cors, a corsetjar, era necessari comptar amb un permís d'un príncep, com podria ser el rei catòlic, per atacar la navegació i les costes de l'enemic. En aquest cas podria ser les regències del nord d'Àfrica o altres possessions del sultà d'Istanbul. I a la inversa, el sultà d'Istanbul i les autoritats de nord-africanes concedien permís per atacar naus i poblacions de les costes hispanes.
Clar, ara, un cop coneguda la diferència entre el pirata i el cors, situem-nos en aquella època amb un enfrontament pel domini de la Mediterrània entre dos imperis, no?, entre dos regnes militarment molt forts.
Sí.
A partir d'aquí, el que fan és, o el que sembla que fan és, en lloc de guerra oberta, guerra de guerrilles, no?
És més una guerra de posicions. Realment, la monarquia hispànica i l'Imperi Otomà, enfrontar-se directament en batalla, s'enfronten molt poques vegades, que es poden reduir a la batalla de Prevezza de 1538, que dona l'avantatge a l'Imperi Otomà, la batalla de Gerba de 1560, que acaba també amb una derrota hispana, i finalment la que coneixem més, que és la batalla de Lepanto. Fora d'aquestes tres batalles, que de més se produeixen a l'Adriàtic o ja més cap a la Mediterrània Oriental, lluny dels interessos hispans, el que fan els dos imperis és atacar diferents posicions estratègiques, com pugui ser Tunis, com pugui ser Menorca. El que interessa és apoderar-se de llocs claus per la comunicació i per la navegació, i també desgastant el rival, de manera que no pugui destinar els seus recursos a dur a terme accions ofensives.
Clar, en aquest context, les Balears, Menorca, Mallorca i Eivissa, juguen un paper fonamental. És diguéssim, el flanc dèbil de, en aquest cas, la monarquia hispànica.
Sí, Balears, o el Regne de Mallorca i les seves illes adjacents, com se coneixia en aquell moment, varen dur a terme una funció triple de dins la política mediterrània de la monarquia hispànica. Per una banda, varen servir com a base per diferents atacs contra ports nord-africans, concretament el d'Alger, en la jornada de 1541. També varen servir per ajudar a mantenir diferents posicions a la costa de Barberia, com puguin ser els presidis de Bugia i el Penyó d'Alger, però també eren un element molt important d'una gran xarxa de comunicació, d'espionatge, de trasbassament d'informació que anava al llarg de tota la Mediterrània, i principalment en la comunicació normalment amb el nord d'Àfrica i amb algunes dinasties d'aquelles costes, com pugui ser el regne de Cuco, amb els quals la monarquia hispànica col·laborava en contra dels interessos otomans i de la regència d'Alger.
A més, en algun moment expliques que l'arxipèlag com a tal, o sigui, l'arxipèlag no actua com a tal, és a dir, no actua com una, diguéssim, com un únic nucli o com un grup d'illes coordinades, sinó que, o almenys dona la sensació que en aquell moment hi havia un cert desarrelament entre una illa i l'altra.
Sí, de fet, Mallorca, Menorca i Eivissa, cadascuna gestiona les seves pròpies defenses a través de les seves respectives universitats. No hi ha una institució comuna que gestioni tota la defensa de l'arxipèlag, llevat del virrei i des de la cort, que sí que exerceixen un cert paper coordinador. Llevat d'això, cadascuna aplicarà les mesures més acords a la seva situació geogràfica, financera o segons el nivell d'amenaça que es detecti a les seves pròpies costes. Tot i així, sí que les tres illes participen en aquella estratègia defensiva hispana comuna, ja que apliquen mesures similars a les que se varen dur a terme en el marc de la monarquia hispànica.
Tenint en compte que els corsaris, quan arriben a un port, el que fan és matar, robar i violar, que és el que fan bàsicament els pirates, com es defensaven d'aquests atacs?
Bueno, per començar, la visió de l'arribada del corsari al port, per, com has dit tu, baixar, atacar, robar i violar, se va produir en poques ocasions, malgrat que ha quedat més arrelada en el substrat folclòric. Els atacs corsaris es produïren principalment a la mà. Jo, en el període que estic estudiant pel treball del Museu Marítim, són uns 342 atacs.
Déu-n'hi-do.
En aquests 100 anys. Sí, Déu-n'hi-do, però és una xifra superior a la que coneixíem, però que també pot portar a engany, perquè realment desembarcaments són molt menors. D'aquests 342 atacs, 177 són atacs marítims.
És a dir, des del mar amb canons?
No, des de la mà contra embarcacions.
Ah, d'acord. És a dir, no directament contra la illa, sinó contra embarcacions.
Exacte.
Correcte.
Exacte. Després, llevant aquests 177, n'hi ha 122 que són costaners. 122 atacs costaners, però contra el que són possessions, petits llogarets, allà on hi ha gent que realment es dedica a treballar al camp i poca cosa més. I només en 14 ocasions s'ataca directament a poblacions que estan a uns 3 quilòmetres de la costa. Per tant, són molt poques ocasions les que coincideixen amb aquests atacs que nosaltres estem més familiaritzats a través de, per exemple, les recreacions que se poden fer a les festivitats locals de Pollença i Solla.
No arriben a la costa perquè no volen o perquè no poden? És a dir, perquè les defenses logren foragitar-los o perquè realment tampoc no els interessa gaire el temps que els hi suposa arribar, desembarcar, fer el que hagin de fer i tornar a marxar?
Clar, aquí també hem de tenir present de quin tipus d'amenaça parlam. En la major part de les ocasions parlam d'una embarcació o fins a quatre embarcacions. El que podem dir que és una amenaça bastant petita. Són molt més estranyes les ocasions en què actuen entre 5 i 9 embarcacions, formant el que seria una esquadra mitjana, i encara molt més escasses les que passen de 10 embarcacions, que són les que tindrien capacitat per arribar en aquestes poblacions més allunyades. Per tant, aquestes embarcacions solitàries, entre una i, entre dues i quatre embarcacions, el que es dediquen és atacar vaixells pesquers, sobretot, o petits, petits bucs mercants, que els hi poden reportar un botí més o menys sucós. No s'atreveixen en contra d'una embarcació molt armada o contra una població amurallada. Més que res perquè va més enllà de la seva capacitat.
I com es defensen les... És a dir, Mallorca, les illes, l'arxipèlag, com es defensa d'aquests atacs? Que, bàsicament, pel que dius, es produeixen al mar.
Sí. El sistema defensiu té una sèrie de components tradicionals, que són la vigilància costanera, i que consisteix en situar una sèrie de persones a llocs elevats de la vorera per detectar possibles amenaces. Una vegada es detecten una possible amenaça, sobretot si és una petita força corsària, es poden arribar a dues situacions. Si es preveu que hi haurà un desembarcament, el que es fa és mobilitzar la milícia local, que es dirigirà a una de les cales més properes, o fins i tot es dividirà entre una sèrie d'elles, per intentar impedir que l'enemic desembarqui. En cas de que sigui una amenaça simplement marítima, el que pot fer la Universitat de Mallorca, de Menorca o d'Eivissa és armar una sèrie d'embarcacions de particulars per anar en contra d'aquestes embarcacions.
Correcte. Andreu, fem una cosa. Ens quedem amb aquest panorama que ara mateix ens descrivies. Ens aturem 3 minuts i seguim coneixent com des de les universitats, que ara m'has d'explicar per què des de les universitats, d'alguna manera s'organitzava aquesta defensa. No marxis, tornem.
D'acord.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El gos devia mordar quan ha sortit tres de rampell. No ho admetràs, però et veus en el mirall del sensor i et trobes guapa. Uns amics fan sonar el claxon des de l'altra banda del carrer. Som un motor accelerant sobre el pont de Vallcarca. Que soni un rock and roll, que baixin les persianes tots els comerciants. Que hi hagi una conversa tonta sota una lluna clara. El barri dorm tranquil, aliè, que hagi arribat el dia gran. La cara de la Teresa s'il·lumina quan un cotxe ve de casa. Et mira els ulls i juraries que diu que ve l'amor, que ve l'amor, que ve l'amor. Ressonem com un exèrcit de timbals. L'amor ja es va propagant com un incendi forestal. Teresa Rampell, avui l'amor per fi retorna a la ciutat. Decidida entre billars, Teresa Rampell. Detecta els forasters mentre t'apropes a la vostra taula. Desplaça tot el teu talent conscient de cadascun dels moviments. és el ball dels teus malucs, el balanceig de les arracades. I jardim bona t'endar i semblen lluny tots els desastres que hagis fet. I passa un enemic i feu les paus amb...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'Andreu Seguí és historiador, professor de la Universitat de les Illes Balears i recentment i de la Pompeu Fabra a Barcelona i recentment reconegut pel Museu Marítim de Barcelona i la Fundació Ramon Muntaner pel seu treball de recerca, pel seu treball d'investigació sobre com les Illes Balears van fer front, es van defensar dels atacs corsos, dels atacs dels corsaris, bàsicament hem explicat abans musulmans de l'imperi otomà. Arribàvem a dos quarts. Quan es feies el relat de com des de Mallorca d'alguna manera s'organitzava aquesta defensa, m'ha cridat l'atenció, ja ho has dit en dues ocasions, que bàsicament eren les universitats les que s'encarregaven de la defensa de les illes. Clar, en la visió actual sempre pensem que hi ha doncs, el rei, l'exèrcit, una armada, un noble. Com és que ho fèieu que es feia des de les universitats?
Es feia des de les universitats pel fet de que el rei no controla tots els recursos militars. A més, quan parlam d'imperis tan extensos com la monarquia hispànica, el rei, la corona, ha de fer front a moltes realitats, molts indrets diferents. I aquí s'ajunta el fet de que la corona d'Aragó gran part dels recursos militars fins a mitjan segle XVI solen estar en mans de les institucions regionals o locals, en aquest cas les universitats. Les universitats són les que coordinen les diferents milícies, coordinen la situació de...
Que cada matinada per la finestra...
...dediquen a ampliar i mantenir l'arsenal, un arsenal que també inclou els propis recursos que la corona envia a l'arxipèlag, en aquest cas, i també va duent a terme tota una sèrie d'obres de manteniment i de millora a les diferents fortificacions que hi ha, ja siguin murades, fortaleses i torres. Malgrat les fortaleses, és vera que en aquest cas sí que depenien més de la corona i del reial patrimoni.
Bàsicament, construcció de torres i fortaleses és el que com es defensa en la costa?
No. Les murades es destinen a protegir les principals poblacions. Uh-huh. En aquest cas, el que seria Palma, ciutat en aquell moment, i Alcúdia a Mallorca, Vila a Eivissa, i Maó i Ciutadella a Menorca. La diferència que hi ha entre Mallorca i Eivissa respecte a Menorca és que a Menorca, des de 1550, la prioritat serà construir una fortalesa que guardi l'entrada en el port de Maó, que és un dels ports més importants de la Mediterrània. Aquesta fortalesa serà el castell de Sant Felip, que es construirà precisament com a conseqüència d'un atac previ de Barbarossa contra Maó en 1530. I les torres ja es construiran sobretot a partir de la dècada de 1550, però sobretot a 1560, una vegada que es decideix reforçar tot el dispositiu de vigilància costanera. I es construeixen torres amb artilleria precisament per privar en els corsaris, no tant a les grans esquadres com a les els petits grups d'embarcacions, privar-les de poder utilitzar determinades cales i altres punts de la costa on revestir-se, reparar les seves embarcacions o fins i tot refugiar-se.
Precisament feies referència a aquest atac al port de Maó de l'any 1535. De fet, en l'estudi referencies com a els atacs més violents o dels atacs més dolents o més forts. Aquest de Maó, un de Palamós del 1543 i Salou i Cullera l'any 1550. Bàsicament aquests són els que afecten a Catalunya. Després hi ha un de la Ciutadella el 1558 i Cuevas de Almanzora el 73. Per tant, aquells van ser anys molt, molt intensos, no? 35, 50, 43... Déu-n'hi-do.
El 35 realment és una resposta a la jornada de Tunis encapçalada per en Carles V, que va expulsant en Barbarossa d'aquella ciutat. Després, 1543, ja són seccions de l'armada otomana, les que duen a terme atacs contra Palamós, per exemple. 1550 és un altre dels grans capitans corsaris, com és en Dragut. I 1558 és la pròpia armada otomana la que assetja i saqueja Ciutadella. En aquest darrer cas amb uns 3.600, 4.000 captius. Cosa que ja arribam a una xifra important. I és una xifra important perquè els dos atacs contra Menorca, el de Mó de 1535 i el de Ciutadella de 1558, suposen al voltant d'un 70% de tots els captius que es poden xifrar de moment en aquest període que jo estudi, que serien al voltant d'uns 6.000.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. És a dir, 6.000 en 100 anys, 4.000 captius en un període molt concret.
Sí, per això. D'aquí que, si tenim present que són només aquests dos atacs els que concentren la majoria dels captius, també ens hem de demanar si aquestes defenses no varen ser més efectives del que ens imaginàvem. Perquè les cròniques sempre ens pinten un escenari desastrós amb un gran nombre de captius, però realment un gran nombre de captius només el trobam en esdeveniments com aquests, que una gran força supera la capacitat de tot el sistema defensiu.
Per tant, és probable que sí que funcionessin les defenses fora de quan, en aquest cas, els exèrcits enemics, o, perdó, els corsos enemics, vaja, els exèrcits, decidien que no hi havia res que els aturés. Un dubte. Parlaves dels captius. Normalment els captius se'ls jutjava amb sort i se'ls executava, si és que finalment se'ls deixava en vida per poder ser jutjats. Però hi ha un canvi amb això, no? Hi ha un canvi de reglamentació precisament per la falta de mans per poder anar a galeres. Molts dels captius se'ls acaba condemnant no a mort sinó a galeres, és a dir, a remar fins a morir. No és així.
Realment els captius el que fan és després els converteixen en esclaus, i la societat del segle XVI, encara que decreixent, té un nombre considerable d'esclaus treballant en el camp, a la ciutat, en obres públiques, en el servei domèstic. Realment els que destinen a remar galeres són bastant pocs. Aquí el que es feia generalment era posar-los a treballar i al cap d'un temps negociar la seva llibertat, ja fos a canvi d'uns diners o a canvi d'un altre captiu duit pels musulmans en el nord d'Àfrica.
Tot això que ens expliques i tot això que has investigat, deia jo al principi, ha estat una feina de recerca, una feina de buscar dades, com deies, de moltes investigacions en clau local, i a partir d'aquí donar-li una visió en clau general, no? Coordinar-les les unes amb les altres.
Sí, perquè el problema era que teníem molts estudis dispersos. Per exemple, els atacs corsaris a Santanyí, els atacs corsaris a Alcúdia, la defensa d'Eivissa, les torres de Menorca. Una mica l'objectiu era ajuntar-les totes i també ampliar-les amb l'anàlisi de nova documentació, concretament, per exemple, de l'arxiu de Pollença, l'arxiu de Ciutadella, juntant així informació que fins ara sempre havia estat analitzada de forma separada.
Pel que expliques i pel que coneixem, diríem que el cinema s'ha encarregat de canviar força, no? De transformar força la visió que tenim d'aquella època i del que realment passava al mar amb els pirates i amb els corsaris.
Sí, Hollywood en aquest sentit sempre fa molt de mal, perquè a vegades ens dona una imatge que és molt més exagerada del que va ser. I en aquest sentit, doncs, investigacions així, sempre i quan es pugui arribar a un gran públic, o el més gran possible, doncs, hauríem d'ajudar a posar-les en la seva mesura.
En aquesta guerra de corsos, qui va guanyar finalment? L'imperi otomà o els catòlics? Si és que es pot dir que algú va guanyar.
No és molt difícil, perquè realment no sabem quantes baixes hi va arribar, de ses milers que segurament hi va haver. Després, també resulta molt difícil territorialment calcular els seus beneficis, i realment arriba un punt a 1580 que els dos estats no poden continuar enfrontant-se d'aquella manera i signen una treva. És a dir, els seus súbdits continuen enfrontant-se en cors en el marc d'aquella hostilitat religiosa. Però la monarquia hispànica i l'imperi otomà realment no arriben a una pau definitiva fins a mitjan del segle XVIII.
No poden mantenir pel cost econòmic que els hi suposa.
Exacte, pel cost econòmic, pel cost humà, pel fet que necessiten destinar els seus recursos a altres bandes, en Felip II a l'oceà Atlàntic i el sultà d'Estambul a Pèrsia i a altres escenaris. Arriba a ser un conflicte tan gran que els hi dona tan pocs beneficis que no tenen més remei que derivar els seus interessos a una altra banda. Ah, passant així una situació de guerra més coberta.
Sí, sí, i de la qual, de fet, avui en dia encara queden vestigis socials, és a dir, encara queda aquella mena de sensació o aquella mena de mantra que passa de pares a fills i que ha anat de generació en generació i que avui dia encara es percep en la relació que hi ha entre Orient i Occident, per entendre'ns.
Sí, però això ja deriva més de matisos que s'han adquirit al llarg del segle XIX amb el nacionalisme, l'orientalisme i altres qüestions que veuen de la imatge que donen les cròniques en aquells segles XVI, XVII i XVIII i la modifiquen arribant després a discursos que en algunes ocasions encara perviuen avui en dia. Però són dues realitats ja bastant més diferents.
Alguna vegada, parlant de dels atacs corsaris aquí a Catalunya, en concret d'aquest atac al qual feies referència de Palamós, alguna vegada ens han explicat que realment va ser Barba-roja qui va atacar Palamós, no? Aquest pirata mític. Realment va ser així o no?
No, Barba-roja estava a la ciutat de Toló, que és el port francès que a l'hivern de 1543 i 44 serveix com a punt d'invernada de l'armada otomana. Des d'allà va partir una secció que va bordejar la costa catalana, comandada per Salah Reis, que serà un dels seus principals lloctinents, que també atacarà Balears aquí, i fins i tot arribarà a comandar la regència d'Alger fins a que va morir en 1556. Per tant, no va ser Barba-roja, sinó un dels seus principals capitans de la més absoluta confiança. I no va ser tota l'armada otomana, sinó només una part d'ella que partia d'atacar les costes hispanes.
Amb aquesta investigació, amb aquest treball, aquest període el dones per tancat o han quedat alguns punts que val la pena estirar?
Mai se pot donar res per tancat ni per definitiu una història, perquè sempre, afortunadament, encara que no en la freqüència que m'agradaria, se descobreix nova documentació, com és en el cas de la meva recerca o que són els avisos conservats en els arxius locals on t'indiquen el que veien els vigilants de la costa, les mesures que s'aprenien, i tot això sempre te permet fer noves preguntes i arribar a noves vies d'anàlisi. Per tant, aquest període no se pot donar per tancat. Jo espero també amb el temps realitzar més aportacions, i altra gent supos que també, i fins i tot ampliar la cronologia a el que seria tota l'edat moderna.
De les enfrontaments militars en terra en tenim molta documentació, en tenim moltes recreacions, fins i tot artístiques, no?, de pintors i tal. De les batalles navals en tenim molt poca informació. No s'ha conservat o és que no es va tenir cura de documentar-la?
Les batalles navals, o millor dit, els atacs contra les embarcacions, estan documentats en forma d'avisos. Seria un exemple el fet de que el vigilant de l'illot de la Dragonera, prop de la costa d'Andratx, informa al batle d'aquell terme de que dues embarcacions musulmanes han atacat a una embarcació mercant catalana o valenciana, no en sigui, i han arribat a capturar la seva tripulació o aquesta aconseguir fugir a terra. Aquest és el tipus d'informació que ens trobaríem. Després, el que sí també tenim, encara que molt poc, són alguns esbots on sí que apareixen representades alguns d'aquests atacs navals, i apareixen representats a més amb una embarcació cristiana que aconsegueix sobreposar-se en aquesta embarcació corsària musulmana, que també passava, les embarcacions musulmanes no sempre tenien èxit amb els seus atacs.
També perdien.
Sí, també perdien. També perdien. I associaven aquest èxit contra el corsari musulmà, contra l'infidel, a l'assistència de la divinitat. D'aquí que sempre en els esbots, a part de l'escena de lo que seria l'atac, aparegui alguna figura divina, alguna advocació de la Mare de Déu, que a la qual s'associa a l'èxit.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, després del que hem conegut aquesta tarda, i només hem conegut una part molt petita de tot el que has escrit i has investigat, ja mai més podrem tornar a veure una pel·lícula amb els mateixos ulls, com ho hem fet fins ara. És a dir, el món del cinema marítim acaba de desaparèixer per nosaltres. Està clar.
Bé, espera que no, que després m'acusaran de que va amb una indústria sencera.
I total, l'únic que volia ser fer un treball d'investigació històrica. Realment sorprenent. És cert que la idea social que tenim no s'ajusta en cap cas a la realitat, però també està bé que ni que sigui a través de petits errors quedi constància de l'existència de tot aquest episodi de la nostra història, que tu has recollit, que has investigat, que has documentat i que has sabut donar una visió generalitzada, no tan concreta i local, sinó una visió de conjunt, sobretot i bàsicament del que va passar a les Illes Balears. Andreu, ha estat un plaer conversar amb tu i aprendre molt amb tu aquesta tarda.
Igualment, moltes gràcies.
Moltíssima sort en les properes investigacions. Fes-nos-les saber, que en la mesura que ens sigui possible ens agradarà compartir-les.
Així ho faré.
Vinga, que vagi molt bé.
Gràcies, adéu, bon dia.
Bon dia.
Produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Tres quarts i dos minuts de 6 de la tarda. Som al Far i estem explicant l'actualitat que té a veure amb el mar i fins i tot fent aquestes mirades històriques que posen al seu lloc algunes imatges, algunes visions que tenim de determinats personatges molt recurrents al món de la cinematografia i també de la literatura. Els pirates, els corsaris, fins i tot el teatre també s'ha encarregat de fotografiar-los o de retratar-los, pel que hem pogut veure, no massa fidelment. Bé, seguirem mirant el passat i mirant la història. De la tarda, i com sabeu, és tenir el focus posat en diferents punts. Ja avanço que probablement demà dijous, si no divendres, tocarà parlar de vagues d'estibadors. I és que aquests dies, com vam explicar la setmana passada a Lisboa, hi ha una trobada de l'estiba internacional on s'ha posat damunt de la taula la possibilitat de fer una vaga a nivell mundial de tots els principals ports del planeta per solidaritzar-se amb els seus companys xilens. Així com de sortida es veu difícil, però en tot cas difícil de gestionar i difícil de coordinar. Però en tot cas, bé, és una possibilitat real que hi ha damunt de la taula i de la qual segur ens en tocarà dir-vos alguna cosa ben aviat. Nosaltres el que fem ara és parlar de paraules del preu del peix, perdoneu. Saber a quin preu s'està venent avui el peix a una de les llotges del nostre país.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
anem a saber quin preu s'ha venut el peix avui, per això ens n'anem a una de les llotges de la zona centre del país. Ivan.
És dimecres i avui baixem cap a la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú. Parlem amb el seu venedor, Josep Egea. Josep, molt bona tarda.
Bona tarda.
Josep, com ha anat la jornada d'avui? Han pogut sortir les barques?
Sí, aquest, de lo que portem de setmana, cada dia hem pogut sortir, tant els de nit com els de dia. I, bueno, veníem d'unes setmanes de molt i sempre mal temps i temps molt complicat. Almenys el temps ens està acompanyant.
I les captures acompanyen? Perquè la setmana passada parlàvem amb en Manel, el secretari de la confraria, ens explicaven doncs, que algunes barques sí podien sortir, però les captures no eren força bones. Aquesta setmana com està anant?
Ens estem, després de tot el que hem arrossegat, dintre de bastanta normalitat. Pel que fa al peix blau, això sí, sardina, seitó, seitó zero i sardina molt poca. L'únic que passa és que s'està capturant, podríem dir, el que és el cosí germà de la sardina, que és la latxeta, la latxa, és un peix que no té ni molt menys el valor que té la sardina, que s'utilitza, bueno, molt semblant a el que és la sardina quan és petita, o quan és joveneta, quan és gran no serveix, però s'està agafant la latxa i almenys pesquen, almenys hi ha peix a la llotja i hi ha ingressos.
Però aquesta espècie que em comentaves, el germà de la sardina, es ven, entenc, que a un preu molt més baix, oi?
Tindria que vendre's a un preu molt més baix. Entenc això, perquè normalment aquests dies estem venent la caixa sobre entre 8 i 10 euros. El que passa que va l'atxa petita, joveneta, i sardina, també joveneta, va barrejada, no? Llavors, són iguals, eh? No hi ha una diferència, allò que diguis. I quan són petites, inclús el menjar, vull dir, és pràcticament el mateix. Després, quan la latxa es grossa, no serveix res més que per fer servir d'esquer pels palangrers, etc. Perquè llavors sí que és un peix que, amb la mesura que va creixent, té molta espina i una escata molt, molt forta. Però quan és petita, pràcticament és igual que la sardina.
Per tant, estem parlant que de peix blau doncs, continuem una mica fluixos pel que fa a seitó sardina, però ho solucionem d'aquesta manera amb la gamba? Com anem?
Amb la gamba, tota la setmana passada va ser molt, molt, molt realment fluix, perquè el mal temps no va deixar anar-hi. Uh-huh. I aquesta setmana, bueno, ha millorat alguna cosa. No és que sigui una gran quantitat de captures, però almenys hi ha les 4 o 5 barques que normalment hi van, han pogut tornar als calerers de les barques i comencen a portar una mica més de gamba.
Per tant, podem dir, després de tot això que m'expliques, que la confraria, després d'una setmana, es torna a treballar amb certa normalitat. Pel que fa al preu del peix, s'està venent el peix ja a un preu de Nadal o encara és aviat?
No hi ha preu de Nadal encara, vull dir, encara falten per això. En la gamba s'ha notat un augment, però també ve donat, evidentment, perquè aquí, si bé altres estem en bon temps, sobretot a la zona nord, Costa Brava i això, han continuat amb la tramuntana. No és clar, aquest tipus de producte nota molt quan Tarragona o la zona del nord no pot anar a treballar, llavors, com que és un peix de restauració, per entendre'ns, en seguida nota que augmenta. I s'ha notat, però sobretot amb la gamba grossa i la gamba mitjana. La resta d'espècies porten un preu normal, normal per l'època.
Per tant, entenc que quan Costa Brava, Tarragona, no poden sortir a feines amb normalitat, aquí a la confraria ho noteu. Venen també compradors de fora a buscar la gamba?
La gamba actualment és un producte que, com que és majoritàriament per majorista, a part de que hi ha compradors aquí a la llotja, es compra molt per a persones que compren per internet. O sigui, són majoristes que estan connectats amb totes les llotges de Catalunya, o la majoria d'elles, i llavors fan la venda online. La compra la fan online. Llavors, ho notes, evidentment, perquè veus el comprador, que no és una persona que està presencial, i, però que compra la gamba pues, perquè necessita aquest producte i la troba a la llotja que sigui.
En tot cas, Josep, em comentaves que de moment el que portem de setmana esteu treballant amb normalitat. Per la resta de la setmana, com es preveu?
Bé, demà bon temps i per divendres hi ha dubtes, perquè torna a entrar una mica de mal temps, però crec que es podrà treballar normal, però ho hem d'acabar de veure.
Escolta, però bones notícies, eh? Ja feia unes setmanes que no completàvem una setmana, crec que tan bona, no sé si estàs d'acord.
Totalment d'acord, i almenys vens a treballar i hi ha activitat, que de l'altra manera això és greu.
Doncs Josep Egea, venedor de la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui. Esperem que pugueu completar la setmana amb normalitat i que la setmana vinent doncs, també sigui bona i ho puguem explicar aquí al programa.
Ho esperem. Moltes gràcies i bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies, Ivan. Gràcies per haver-nos apropat a aquest preu del peix. I acabem amb clau econòmica, perquè aquesta mateixa tarda la Comissió Europea li ha dit a Espanya que el borrador de pressupostos que pretén aprovar no el satisfà perquè no té garanties de que siguin uns pressupostos que ajudin a la reducció del dèficit estructural i al deute públic. Per tant, Europa es comença a posar forta amb el govern espanyol perquè estan fins al gorro de que no compleixin la reducció de dèficit a la qual s'hi van comprometre en el moment de rebre el primer ajut, el primer rescat, que mai es va dir rescat, però sí que ho va ser. Serà una de les qüestions que mirarem amb lupa demà aquí al FAR, i altres qüestions que esperem que siguin del vostre interès. Ara descansem i demà a les 4 a la vostra ràdio local teniu una cita amb en el món del mar i de la sostenibilitat aquí al FAR.
Navega amb el FAR.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La culpa és del vent, amiga de ningú. Ningú és perfecte com ho ets tu. Poto l'estiu a dins per si t'agafa fred. Busco el somriure etern en els teus ulls. Per fer. No m'ha agradat ja pensar que no hi vaig fer res. Podria odiar-te a tu, podria odiar-me a mi, podria odiar-ho tot, així perquè sí, però no tinc prou temps i no ho puc fer tot. He d'anar a comprar i arreglar el jardí. Aviam si acabaràs perdent les forces. Si en tens la por, la sort, l'amor, truca'm que ho arreglarem tot, truca'm que arreglarem el món.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Aquest mes de novembre connecta amb una de les badies més belles del món.
La Badia de Roses. Cada cap de setmana a Roses, Empúria Brava, Sant Pere Pescador i l'Escala Empúries trobaràs activitats totalment gratuïtes per al cos i la ment.
Més informació al 972 77 0603 i a badiaderoses.com.
Sent la Badia.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma